Titulars de la jornada d'aquest divendres, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot creu que és massa aviat per municipalitzar les zones d'aparcament. Diuen que hi ha temps suficient per fer-ho perquè la concessió no caduca fins al 2027. L'Estanis Vaireda és el primer tinent d'alcalde.
Sincerament, a 3 setmanes d'una campanya electoral ens sembla difícil fer aquest debat amb la tranquil·litat i la seriositat que es mereixen els aparcaments i unes concessions tan importants. I tampoc entenem l'urgència de la CUP de presentar aquesta moció sense haver-ne parlat ni amb la resta de grups i almenys amb l'equip de govern. Ens demanen que fem un informe, no?, abans no s'acabin les concessions. La concessió de les zones blaves s'acaba el 31 de desembre del 2027, és a dir, no s'acaba ni el proper mandat, s'acaba el segon mandat.
Junts ha tombat una moció de la CUP que reclamava convertir en públiques les zones d'aparcament i 3 dels pàrquings subterranis de la ciutat. Ple, doncs, de l'Ajuntament d'Olot aquest dijous, el dia en què també el regidor de mobilitat d'Olot diu que l'equip de govern ha fet un gran esforç per millorar la ciutat en aquesta matèria.
Agustí Arbós ha explicat que durant aquests últims 4 anys s'han fet moltes accions. Diu que s'han fet millores a l'entorn de pràcticament tots els centres escolars i assegura que se segueix apostant per una mobilitat sostenible. Arbós respon d'aquesta manera a la CUP, que aquesta setmana ha acusat l'equip de govern de falta d'acció a mobilitat.
Portem moltes accions dues a terme en aquest mandat al voltant dels entorns escolars, podríem posar molts exemples. El que sempre hem prioritzat des d'aquest equip, conjuntament doncs, amb la Comissió de Mobilitat i amb tot el món educatiu, és el consens amb els veïns, amb les famílies dels pares i mares de les escoles i amb els centres educatius, per mirar doncs, que aquestes actuacions doncs, es consolidessin al màxim bé i no generessin doncs, malestars en tots els agents implicats.
Són les 7 del matí amb 3 minuts. Protecció Civil posarà a prova a la Garrotxa el sistema d'alertes massives per emergències.
Ho farà el proper dijous. Des de Protecció Civil traslladen un missatge de calma i asseguren que tot consistirà en una simple simulacre. Cada habitant que utilitzi un dispositiu mòbil rebrà un missatge sempre i quan tingui cobertura en aquell moment.
La tècnica d'emergències i de Protecció Civil a la Garrotxa és Alba Ocaña.
Que ningú s'alarmi quan rebi aquest missatge, el primer ja ho posa, eh? És una prova o és una cosa d'aquest estil, però que la gent no s'espanti i que si hi ha una emergència real hi haurà altres vies per les quals ens assabentarem que seran més comunicatives, més divulgatives i això és una més a més.
Entrem a un cap de setmana marcat per la cultura. La vaca sinforosa de Sant Roc és la protagonista del 23è Conte de la Faràndula.
El llibre es presentarà aquest dissabte, just un dia abans de Sant Jordi, en un acte a la plaça Picasso de Sant Roc, on ballarà la faràndula del barri.
L'autor del llibre és en Charlie Reixac.
Fa una mica de referència a això, a trobar el propi estil, no? A com una persona ha de trobar la seva manera de ser, estigui on estigui, i ser ferma amb els seus ideals.
Òmnium Garrotxa afronta aquest Sant Jordi amb la finalitat de treure la llengua catalana de la crisi que pateix.
Per aquest motiu, l'entitat ha preparat diverses activitats amb l'objectiu de potenciar la llengua i aconseguir, entre altres coses, que sigui reconeguda a les plataformes digitals i a les principals empreses de tecnologia.
La presidenta d'Òmnium Garrotxa és la Glòria Bassets.
De fet, estem a 160 hores només d'atrapar la quantitat d'hores que té la parla anglesa en aquests bancs. La intel·ligència artificial, tots aquests aplicatius com l'Alexa, la Siri, el Google Maps, tot això que utilitzem en el nostre dia a dia i que ens hi hem de dirigir en català, d'una vegada per totes ens entengui i ens parli en català.
Avui esmorzarà amb nosaltres la Núria Bataller d'Òmnium Garrotxa per explicar-nos amb més detall quines seran les iniciatives que duran a terme aquest dia de Sant Jordi, un diumenge en el qual Ràdio Olot i Olot Televisió oferiran programes especials en directe des del final per poder explicar de més a prop tot el que passi i parlar amb alguns dels protagonistes de la jornada.
El Sant Jordi Olotí comptarà també amb activitats paral·leles.
I aquest també serà un cap de setmana d'esports. La Unió Esportiva Olot vol guanyar més vida a costa de treure-li a l'Eivissa.
El conjunt balear té molts números de perdre a la categoria diumenge al migdia a l'estadi municipal. Els olotins, en canvi, podrien situar-se a tocar del play-out si guanyen el partit i l'Alzira punxa al difícil camp de l'Atlètic Saguntí.
Albert Velázquez assegura que ara creuen de veritat en la salvació.
Quan vam entrar nosaltres, doncs, pràcticament no es creia, no?, en arribar vius a la jornada que estem ara, i ara, pues, penso que si guanyem aquest cap de setmana fins al final estarem vius, i d'això es tracta, no? De que la reacció de l'equip, la reacció que hem tingut tots, el bon fer que tenen ells entrenant i ara es nota, no? En el grup que estan contents, estan motivats i estan amb ganes de tirar-ho endavant.
El femení de la Fundació de la Unió Esportiva Olot està a un pas de l'ascens a primera divisió.
Si les olotines sumen un punt en el partit d'aquest cap de setmana al camp de les Plais, seran matemàticament campiones de Lliga. De moment, en tota la temporada, només han perdut un partit, que va ser a l'estadi municipal contra el Castellterçol.
Ho explica una de les jugadores, la Corina Durante.
Bueno, ha sigut una temporada que, a modo de resultats, potser s'ha vist fàcil en aquest sentit, perquè gairebé hem a punt d'estar invictes, menys un partit a l'estadi que va ser una derrota, però jo crec que de cares de l'equip en general, des dels entrenaments i tot això, hi ha hagut bastant de treball, que a vegades no es veu, però sí que és veritat que hi ha sigut i que jo crec que ens ha fet evolucionar i arribar fins aquí tan, amb un equip tan complet i tan ferm.
El partit que pot portar el femení de l'Olot al títol de Lliga serà aquest diumenge, coincidint amb la Diada de Sant Jordi a les 5 de la tarda contra l'últim classificat, els Esplais.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I ara és el moment d'obrir l'àrea de servei. Connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia, Ivan Oram.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides dels col·legis i a les hores punta. Avui de carrers tallats, que continuen les obres a la plaça Major, continuem amb el carrer Ferrerons, el carrer Sant Ignasi i el primer tram del carrer Serra Ginesta tallats a la circulació. També recordar que degut també a les obres de la plaça Major, la deixalleria mòbil que s'hauria d'haver col·locat aquest divendres aquí a la plaça Major, la trobaran ubicada a la càrrega i descàrrega del carrer Serra Ginesta. De discos de prohibit estacionant tindrem a la plaça Clarà, davant del número 9, al carrer Fluvià, davant del número 19, des de les 6 del matí fins a les 5 de la tarda, i al carrer Pere Bretxes, davant del número 2, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per fer un recordatori de les normes de circulació a l'hora d'anar amb els BMP, o sigui, els patinets, per entendre'ns. L'obligació de portar casc, només pot anar una persona damunt del patinet, aquesta persona ha de tenir més de 16 anys, prohibició de dur dispositius mòbils connectats, exemple, auriculars i de més, prohibició de circular damunt la vorera, s'ha de circular en sentit de circulació, s'ha de portar la llum al davant i al darrere i molt recomanat portar armilla reflectant, sobretot a les nits. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un molt bon cap de setmana i una esplèndida jornada de Sant Jordi el diumenge. Ens retrobem dilluns a primera hora.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Hockey Olot 6, Dominicos 4, Anna, 3 punts que novament es queda la Garrotxa.
Doncs sí, avui necessitava més sumar aquests 3 punts després de la derrota que havíem encaixat a Astúries fa 3 setmanes. Els jugadors olotins que han sabut respondre molt i molt bé.
L'Hockey Olot no perd un partit a casa des del 29 d'octubre. La Josep Jou és un fortí i ho vol ser fins l'últim dia. Dissabte en directe des del Pavelló d'Esports d'Olot, últim partit de la temporada a casa. Hockey Olot, Barça Atlètic. A 4:45 de la tarda la prèvia i a les 5 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Si tens entre 5 i 15 anys i t'agraden els cavalls, aquest estiu apunta't al curset d'equitació del Centre Equestre La Vall. Totes les activitats lúdiques que t'hem preparat es faran amb anglès a càrrec de l'escola English Time. Tria la teva setmana de dilluns a divendres del 26 de juny a l'11 d'agost. Horari de 9 del matí a 3 de la tarda, amb servei gratuït d'acollida i descompte per germans. Places limitades. Reserva ja a sequestrelavall@gmail.com o per WhatsApp 679-67-1492. T'hi esperem.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Lot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepcio.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
Viu la diada més especial aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal. La Unió Esportiva Olot rep l'Eivissa després de guanyar el camp de l'Hèrcules i mantenir opcions de salvació. Queden 4 jornades i aquest equip encara té moltes coses a dir. Repetim la promoció un soci i un acompanyant. Convida a qui vulguis. Volem que el camp faci goig i que ens empenyeu cap a 3 punts fonamentals. Aquest diumenge, el llibre, la rosa i l'Olot a Eivissa, a l'hora del vermut. Tots a l'estadi, junts, més amunt.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Entrem en matèria. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot creu que és massa aviat per municipalitzar les zones d'aparcament. Diuen que hi ha temps suficient per fer-ho perquè la concessió no caduca fins a finals del 2027.
Junts ha tombat una moció de la CUP que reclamava convertir en públiques les zones d'aparcament i 3 del pàrquing subterranis de la ciutat.
Informa Roger Isern.
Actualment Olot té 380 places d'aparcament que formen part de la zona blava de la ciutat. L'empresa que gestiona aquest servei és de titularitat privada i la concessió s'acaba el 31 de desembre del 2027. En el ple d'aquest dijous, la CUP ha presentat una moció on demanava municipalitzar totes aquestes places i acabar amb les concessions actuals. La CUP considera que la distribució d'aparcaments gratuïts relativament a prop del centre, els aparcaments subterranis, la millora del servei del TPO i de la xarxa de bicicarrils permetria tenir un model de ciutat amb menys circulació. El portaveu de la CUP d'Olot és Jordi Gasullà.
Que valori de manera urgent la viabilitat d'un model de gestió municipal directa dels aparcaments de zona blava i dels aparcaments subterranis d'Olot. I segona, que en cas que l'informe, després de valorar i comparar les dues opcions possibles, sigués positiu, l'Ajuntament que es comprometi a no tornar a licitar aquests serveis i a recuperar-ne la gestió directa quan acabin les actuals concessions.
De la seva banda, Esquerra Republicana ha recordat que s'havia parlat de la implementació de les anomenades zones verdes. Segons el seu portaveu, Josep Quintana, caldria implementar aquest sistema pel que s'havien calculat un miler de places.
Que es plantegés un estudi petit, encara que fos, de veure quan ens costaria a la corporació recuperar algunes concessions. Perquè igual sí que depèn de la quantitat i depèn del govern que hi hagi, podria ser interessant de recuperar aquesta concessió.
El portaveu del PSC, Josep Guix, també veu amb bons ulls la municipalització de les zones blaves i voldria que es plantegés un estudi per veure el cost que suposaria obtenir la concessió.
Que es plantegés un estudi petit, encara que fos, de veure quan ens costaria a la corporació recuperar algunes concessions, perquè igual sí que depèn de la quantitat i depèn del govern que hi hagi, podria ser interessant de recuperar aquesta concessió.
La moció per municipalitzar les zones d'aparcament de la ciutat i de 3 pàrquings subterranis no ha prosperat. L'equip de govern considera que encara queda temps abans no expiri la concessió. El primer tinent d'alcalde d'Olot és Estanis Baireda.
Sincerament, a 3 setmanes d'una campanya electoral ens sembla difícil fer aquest debat amb la tranquil·litat i la seriositat que es mereixen els aparcaments i unes concessions tan importants. I tampoc entenem l'urgència de la CUP de presentar aquesta moció sense haver-ne parlat ni amb la resta de grups i almenys amb l'equip de govern. Ens demanen que fem un informe, no?, abans no s'acabin les concessions.
La concessió de les zones blaves s'acaba el 31 de desembre del 2027, és a dir, no s'acaba ni el proper mandat, s'acaba el segon mandat.
La moció de la CUP s'ha tombat gràcies a la majoria absoluta de l'equip de govern. La resta de grups hi han votat a favor.
El regidor de mobilitat d'Olot diu que l'equip de govern ha fet un gran esforç per millorar la ciutat en aquesta matèria. Agustí Arbós ha explicat que durant aquests últims 4 anys s'han fet moltes accions.
Diu que s'han fet millores a l'entorn de pràcticament tots els centres escolars i assegura que se segueix apostant per una mobilitat sostenible. Arbós respon d'aquesta manera a la CUP que aquesta setmana ha causat l'equip de govern de falta d'acció en mobilitat.
La mobilitat és un dels grans temes de debat en els últims mesos a Olot. Des de l'Ajuntament han tornat a remarcar que durant el darrer mandat de l'equip de govern sempre ha prioritzat que Olot comptés amb un entorn basat en la mobilitat sostenible. El regidor Agustí Arbós ha repassat les diferents accions que s'han fet en entorns escolars. S'han col·locat baranes de protecció a l'escola Viseroques, un semàfor a l'entorn de l'Institut Escola Greda o millores en escoles com el Petit Plançó, el Pla de Dalt o l'Escola Malagrida. Arbós detalla que sempre han prioritzat les necessitats dels entorns escolars per tal de millorar-ne la seguretat i la mobilitat.
Portem moltes accions dues a terme en aquest mandat al voltant dels entorns escolars. Podríem posar molts exemples. El que sempre hem prioritzat des d'aquest equip, conjuntament doncs, amb la Comissió de Mobilitat i amb tot el món educatiu, és el consens amb els veïns, amb les famílies dels pares i mares de les escoles i amb els centres educatius, per mirar doncs, que aquestes actuacions doncs, es consolidessin al màxim bé i no generessin doncs, malestars en tots els agents implicats.
Les declaracions del regidor de mobilitat Agustí Arbós arriben després que aquest dilluns les AFES es manifestessin al centre d'Olot per tal de reclamar més pacificació en els entorns escolars. Per la seva banda, la CUP ha presentat aquest dimarts la campanya Olot Camina. Segons el portaveu del partit, Jordi Gasulla, és una acció que han hagut de tirar endavant perquè l'Ajuntament ha donat llargues. Arbós ha explicat que en els últims anys s'han tirat endavant iniciatives per millorar la mobilitat a molts punts de la ciutat.
Tot el tema des de la mobilitat sostenible, des d'anar a peu, en bicicleta, un tema que jo crec que ens hem esforçat molt en millorar-ho i en treballar-ho aquest mandat. I, doncs, per exemple, doncs, evidentment, el pedala, doncs, potenciant el bicibús, tallers com el Bicis Actives, no? A part de la infraestructura que s'ha tirat endavant, accions com les que dèiem dels entorns escolars que beneficien doncs, l'accés a peu o en bicicleta a les escoles. També cada any doncs, destinem una part important dels recursos d'inversió a millorar l'accessibilitat a la ciutat.
Des de l'Ajuntament d'Olot expliquen que seguiran treballant en fer millores de mobilitat a la ciutat coordinades amb la taula de mobilitat que reuneix cada setmana.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I ara una informació de servei a tenir en compte de cara a la setmana vinent. Protecció Civil posarà a prova a la Garrotxa el sistema d'alertes massives per emergències.
Ho farà el proper dijous. Des de Protecció Civil traslladen un missatge de calma i asseguren que tot consistirà en un simple simulacre. Cada habitant que utilitzi un dispositiu mòbil rebrà un missatge sempre i quan tingui cobertura en aquell moment.
Informa Pere Ubach.
El proper dia 27 d'abril, a partir de les 11 del matí, es realitzarà una prova del sistema d'alertes de Protecció Civil per a totes les comarques de les demarcacions de la Catalunya Central i de Girona. Aquesta prova tindrà una durada de 30 minuts. S'emmarca en el compliment de la directiva del Parlament Europeu i del Consell, que imposa l'obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d'alerta per situacions d'emergència greu basats en l'enviament d'alertes als telèfons mòbils de la població afectada. Durant la prova, tots els telèfons mòbils que tinguin cobertura sonaran i es visualitzarà a la pantalla un missatge indicant que es tracta d'una prova. La tècnica d'emergències i de protecció civil a la Garrotxa és Alba Ocaña.
Que ningú s'alarmi quan rebi aquest missatge, el primer ja ho posa, eh? És una prova o és una cosa d'aquest estil, però que la gent no s'espanti i que si hi ha una emergència real hi haurà altres vies per les quals ens n'assabentarem que seran més comunicatives, més divulgatives i això és una més a més.
Mentre que en el cas dels dispositius Android no permeten desactivar la recepció d'aquestes alertes, sí que ho podran fer els usuaris d'iOS. Des de Protecció Civil recomanen no desactivar-ho com a mesura preventiva. Ocaña explica quan podria ser útil aquesta alerta.
Ens podem trobar en un incendi que haguem de confinar un barri o una població o en cas d'una inundació. A nivell industrial també ens pot passar, però les indústries que tenim aquí no són classificades tan perilloses o perilloses directament, no? I per un però per un foc industrial també ens podria passar.
En la primera prova del sistema d'alertes massives per emergències que es va fer el 12 d'abril, es va detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement i l'endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l'errada i s'havia solucionat.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Òmnium Garrotxa afronta aquest Sant Jordi amb la finalitat de treure la llengua catalana de la crisi que pateix.
Per aquest motiu, l'entitat ha preparat diverses activitats amb l'objectiu de potenciar la llengua i aconseguir, entre altres coses, que sigui reconeguda a les plataformes digitals i a les principals empreses de tecnologia.
Guillem Guardiola.
Òmnium Garrotxa vol aprofitar la Diada de Sant Jordi per fer revifar la llengua catalana. L'entitat ha organitzat diversos projectes, com ara el Parla'm, una iniciativa per aconseguir que la intel·ligència artificial incorpori l'ús del català als dispositius. Òmnium Garrotxa serà aquest diumenge al Firal d'Olot per explicar el projecte, recollir signatures o fins i tot registrar textos i veus en català. La presidenta d'Òmnium Garrotxa és Glòria Bassets.
De fet, estem a 160 hores només d'atrapar la quantitat d'hores que té la parla anglesa en aquests bancs. La intel·ligència artificial, tots aquests aplicatius com l'Alexa, la Siri, el Google Maps, tot això que utilitzem en el nostre dia a dia i que ens hi hem de dirigir en català, d'una vegada per totes ens entengui i ens parli en català.
Òmnium Garrotxa confia que els resultats del nou projecte Parla'm arribin després de Sant Jordi. Aquesta no és l'única idea de l'entitat per intentar rescatar el català. Han preparat per aquest diumenge a la tarda un acte de reconeixement als centres de primària i secundària de la comarca que han participat a la mostra Sambori, un concurs literari a escala nacional. Òmnium Garrotxa també lamenta que les noves generacions s'estan educant en productes audiovisuals en castellà i procedents de l'Amèrica Llatina. En aquest sentit, membres d'Òmnium Garrotxa, com Nuri Bataller, pensen que s'ha produït un retrocés en l'ús del català.
Tota aquesta part audiovisual, però també hi ha hagut un relaxament que es va fer molta pressió, no?, per parlar català, venim d'on venim. I llavors, una mica, doncs, ja ho hem aconseguit, no? El català ja s'ha tornat a imposar, per tant, ja el tornem a tenir entre nosaltres, tothom el estem parlant, ens estem entenent en català, doncs relaxem-nos. I aquí ens hem perdut. Llavors, quan això hi ha una consciència de que no és així, a veure si ho podem revertir, no?
Òmnium Garrotxa demana la participació de la ciutadania, de les entitats i de les administracions en la defensa de la llengua i confia que els joves comencin a crear continguts en català.
Diumenge serà un dia molt especial, serà el dia de Sant Jordi i Olot es tornarà a omplir de parades. En Ràdio Olot i Olot Televisió oferiran programes especials en directe des del Firal per poder explicar de més a prop tot el que passi i parlar també amb alguns dels protagonistes de la jornada.
El Sant Jordi Olotí comptarà també amb activitats paral·leles.
Informa Gerard Puigdemont.
El Firal d'Olot es tornarà a omplir de roses i llibres aquest diumenge en motiu de Sant Jordi, que enguany cau en diumenge, i seran presents una setantena de parades de les diverses entitats, associacions, clubs esportius, centres educatius i editorials de la ciutat i de la comarca. Durant la diada del 23 d'abril també es podran gaudir d'activitats paral·leles al centre de la capital garrotxina. L'agrupació sardanista d'Olot oferirà una ballada de sardanes a 11:45 del matí. A les 5 de la tarda la colla castellera Els Xerrics farà actuació a la plaça Rector Ferrer i una hora més tard, a les 6, Òmnium Cultural Garrotxa farà la mostra Sambori Garrotxa, al Firal Petit, un concurs audiovisual per alumnes de primària i secundària. La Diada de Sant Jordi es podrà gaudir a través dels diversos mitjans de Corissa Garrotxa. Ràdio Olot oferirà un programa especial entre les 10 i les 11 del matí, mentre que el directe d'Olot Televisió serà entre 12:45 del migdia i les 2. Tot amb l'objectiu de fer arribar l'esperit i l'activitat del Sant Jordi a tothom, a través d'entrevistes a autors i alguns dels protagonistes de la jornada i del Sant Jordi d'enguany. Un Sant Jordi novament en cap de setmana i pendents, com pràcticament cada any, del temps.
Doncs sí, el temps que sempre en fa de les seves. Ara, per cert, d'aquí una estona connectarem amb en Daniel Ramírez perquè ens expliqui què hem d'esperar per aquest Sant Jordi. La vaca sinforosa de Sant Roc és la protagonista del 23è Conte de la Faràndula.
El llibre es presentarà aquest dissabte just un dia abans de Sant Jordi, en un acte a la plaça Picasso de Sant Roc, on ballarà la faràndula del barri.
El vestit de la sinforosa és el títol del nou conte de la faràndula. Protagonitzat per la vaca sinforosa, el conte explica la història de l'animal quan tot just s'estava construint el barri de Sant Roc d'Olot. En aquest context, la vaca sinforosa ha de buscar-se un vestit que acaba trobant en un lloc inesperat. L'escriptor del llibre és Charlie Reixac.
Fa una mica referència
això, a trobar el propi estil, no? A com una persona ha de trobar la seva manera de ser, estigui on estigui, i ser ferma amb els seus ideals.
El 23è Conte de la Faràndula es presentarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Picasso de Sant Roc. L'acte serà obert a tothom i s'hi explicarà la història que narra el llibre. A més, ballarà la vaca sinforosa amb la faràndula del barri. El conte es podrà comprar en l'acte de presentació i a partir de llavors a les llibreries d'Olot. La presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Roc, Yasmina Cívico, explica per què l'associació ha decidit formar part d'aquest projecte.
Quan vam entrar com una nova junta a l'associació, un dels nostres objectius era potenciar la faràndula del barri, ja que últimament havia crescut amb la creació dels vedellets, doncs ens va semblar que era bon moment per fer-la créixer en quant a coneixement amb tota la ciutat.
L'Associació de Veïns de Sant Roc ha arribat a un acord amb les AFAs de l'Escola Sant Roc i de la Llar d'Infants per fer arribar aquest llibre de forma gratuïta a més de 500 alumnes.
Amb 2 minuts i mig arribem a 8:15 del matí.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Optical i a Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot vol guanyar més vida a costa de treure-li a la Eivissa.
El conjunt balear té molts números de perdre la categoria diumenge al migdia a l'estadi municipal. Els olotins, en canvi, podrien situar-se a tocar del play-out si guanyen el partit i els gira punxa el difícil camp de l'Atlètic Saguntí.
David Planella.
Ha arribat l'hora de la veritat. Després de la remuntada contra l'Alzira i de la gran victòria al camp de l'Hèrcules, la Unió Esportiva Olot té l'oportunitat d'acostar-se a un partit de sortir del descens quan només en faltaran 3 perquè s'acabi la Lliga. Per aconseguir-ho, ha de sumar la tercera victòria consecutiva contra l'Eivissa i esperar alguna ensopegada de l'Alzira al camp de l'Atlètic Saguntí o del Lleida a casa contra el Mallorca B. Els olotins són a 4 punts del play-out i a 5 de la permanència directa, i el seu entrenador, Albert Blázquez, assegura que ara creuen de veritat en la salvació.
Quan vam entrar nosaltres, doncs, pràcticament no es creia, no?, en arribar vius a la jornada que estem ara, i ara, pues, penso que si guanyem aquest cap de setmana, doncs, fins al final estarem vius, i d'això es tracta, no?, de que la reacció de l'equip, la reacció que hem tingut tots, el bon fer que tenen ells entrenant, i ara es nota, no?, en el grup que estan contents, estan motivats i estan amb ganes de tirar-ho endavant.
L'Olot comparteix zona de descens amb el rival de diumenge, l'Eivissa Illes Pitiuses, però des de la setmana passada hi ha una gran diferència entre tots dos conjunts. Mentre que els olotins van fer un pas endavant al Rico Pérez, els eivissencs el van fer enrere, a casa, en perdre 0-1 contra el Lleida. Són a 7 punts de l'Olot i a 11 del play-out quan només en queden 12 en joc, i el seu descens de categoria podria ser matemàtic diumenge a l'estadi municipal. Tot i això, Blázquez avisa que tenen menys punts dels que segurament s'han merescut.
El partit de Lleida els hi va costar una miqueta, el Lleida es va ficar per davant força aviat, però hem mirat també el partit de Terrassa i el de Manresa. El de Manresa també els hi va costar, però el de Terrassa sí que és veritat que crec que es mereixien guanyar. O sigui, i que es mereixi guanyar el camp del Terrassa, doncs ja et diu una miqueta, doncs, del nivell que tenen, no? I per tant, bueno, un rival de nivell, amb molt bons jugadors, amb molt bon peu sobretot. Es nota que en Garrido va fer un equip al seu estil, i bueno, jugar contra ells i a guanyar-los.
L'Eivissa ha canviat 2 vegades d'entrenador aquesta temporada. El desembre va destituir l'exolot Raúl Garrido per fitxar Manu Calleja, i a finals de març va apostar pel porter Marcos Contreras, que va penjar els guants per situar-se a la banqueta. Amb ell, però, l'equip no ha guanyat cap partit i ha baixat virtualment a tercera. Blázquez diu que jugar tenint tothom perdut els fa més perillosos i demana encarar el partit d'aquesta manera.
Anar amb pes de plom, anar amb vigilar molt i això, que ve un rival que pràcticament està descendit, però és que això potser fa més perillós, perquè no té pressió, potser xuts que no jugarien durant la Lliga ara se'ls jugaran i t'entrarà. És que hem d'estar molt atents i hem d'estar preparats per tot.
Com la setmana passada, l'Olot afrontarà el partit amb la baixa destacada de Josep Sardà i ara també amb el dubte d'Aimar Moratalla, que va rebre un cop. La resta de la plantilla, en principi, està disponible per jugar una nova final, aquesta en una data assenyalada, el dia de Sant Jordi. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia, des de les 11 a Ràdio Olot, i el club demana el suport de l'afició. Per això repetirà la campanya un soci, un acompanyant.
I el femení de la Fundació de la Unió Esportiva Olot està a un pas de l'ascens a primera divisió. Si les olotines sumen un punt en el partit d'aquest cap de setmana al Camp de les Plais, seran matemàticament campiones de Lliga.
De moment, en tota la temporada, només han perdut un partit a l'estadi municipal contra el Castellterçol.
Només falta un punt. Queden només 3 jornades i l'equip femení de la Unió Esportiva Olot té la possibilitat d'aconseguir el títol de campiones aquest cap de setmana. Ho farà si empata o guanya el partit, un enfrontament més que assequible, ja que juguen contra les últimes classificades, les Plais. Les olotines tenen clar que l'objectiu de l'ascens era el que s'havien marcat a principis de curs, ja que és un equip que l'any passat va baixar de categoria. Els números, quan queden pocs partits per acabar la temporada, no enganyen. Les olotines són l'equip menys golejat de la categoria, amb només 12 gols encaixats, i són el segon més golejador, amb 132 dianes a favor. Si només ens quedem amb les estadístiques, sembla que tot hagi estat un camí de roses, però no és ben bé així. Ho explica una de les jugadores, Corina Durante.
Bueno, ha sigut una temporada que, a modo de resultats, potser s'ha vist fàcil en aquest sentit, perquè gairebé a punt d'estar invictes, menys un partit a l'estadi que va ser una derrota, però jo crec que de cares de l'equip en general, des dels entrenaments i tot això, hi ha hagut bastant de treball, que a vegades no es veu, però sí que és veritat que hi ha sigut i que jo crec que ens ha fet evolucionar i arribar fins aquí amb un equip tan complet i tan ferm.
Si guanyen el partit d'aquest cap de setmana, l'equip femení de l'Olot es proclamarà campió automàticament de la segona divisió. Les olotines només han perdut un partit en tota la temporada a casa i contra les segones classificades, el Castellterçol. Ara mateix estan a 9 punts de les segones quan només queden 9 punts en joc. Durante afirma que la figura de l'Eduardo García com a entrenador del femení els ha ajudat a arribar fins aquí.
Jo crec que ha sigut un entrenador que ens ha ajudat a aplicar molt tàcticament com jugar a pilota i com moure l'equip ràpid i tocar, bueno, diguéssim, a moure tàcticament correcte, que sí que és veritat que tenim moltes jugadores de qualitat, però ens faltava unir l'equip en aquest sentit, tàcticament sobretot, i ha portat coneixements molt bons i jo crec que s'han vist des de fora.
El partit que pot portar l'equip femení de l'Olot al títol de Lliga serà aquest diumenge per la Diada de Sant Jordi a les 5 de la tarda contra l'últim classificat, els Esplais.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.